En directe pel dial 107.6 de la FM i en directe pel canal streaming de televisió de delta.cat.
I avui tornem aquí al Recapte amb aquesta, una secció que obre Julio Frank, que obrirà avui i que ens seguirà també durant tot l'any, si Déu vol. Bon dia, Julio.
Bon dia.
Què ens portes avui? A veure, què ens portes? Perquè tens un munt de papers entre mans, jo ja no sé...
Sí, però és que, a veure, del meu treball jo tinc recollits 4.118 reculls de premsa antiga. Jo he cregut convenient, per a que vosaltres ja que m'heu invitat al programa este de Recapte, sigui tots els dijous, excepte els festius...
Que ho intentarem ajornar un altre dia, o sigui, no us podeu deixar sense aquesta secció, ja us dic ara.
Bueno, llavors, el que jo he fet, ho faré, serà una recopilació de tota la premsa que parla sobre el nostre poble, bueno, de la Cava, Jesús Maria, Illa de Buda, Villagalán, quan se va dir-se la guerra, Riu Ebre, i llavors també alguns casos de successos i, en fi, de casos que van passar i tot això. I llavors jo el que penso, perdó, el que penso que és per a fer això, ficar els més importants, perquè n'hi ha molts que em sembla que allò de dir són palla de propagandes, de registre civil, tindríem la tira d'allò. Però procuraré fer cada setmana un recull del que em sembla més interessant. Avui jo, per començar, vamos, va ser uns de la joia de la corona, que va ser sobre un incident que va haure al camp de futbol de la Cava en un partit contra el Júpiter. Això va passar al març del 1953. Se va jugar un partit de futbol al camp de la Mingola de la Cava entre l'equip titular i el Júpiter de Poble Sec de Barcelona. El partit va ser molt renyit i apassionat, però l'àrbit va anul·lar un gol a l'equip de la Cava, un gol que desfeia l'empat i donava la victòria a l'equip Cavero, i és impedit que els del Júpiter s'enduguessin un punt de la Cava. El públic cridava, xulava d'indignació, fins a tal punt que l'àrbit va sortir del poble protegit per la força pública. Abans, el delegat del Júpiter els va oferir places en el seu cotxe per a traslladar-los. El president de la Cava se va oposar que els facilitaria vehicle i protecció per sortir del poble. I així va ser. Volien anar en posta, però el taxista els va portar a Camarles, perquè la carretera de la Cava en posta, per la vora del canal, abans ni estava alquitranada i era terrible. I allí van tindre que esperar el tren. El jaleo de la Cava va ser, evidentment, provocat per l'àrbit. Llavors, un aficionat, concretament José Buera Tomás, conegut per l'Ampollero, que venia a oli, aquí baix de la Cava, i van viure molts anys a la Cava, en el tren venia fins a Camarles, i llavors, bueno, ell vivia a la Mella. I en el tren venia fins a Camarles i llavors baixava en un taxi a la Cava al futbol. Llavors, quan acabava el partit, se reunien 5 o 6 aficionats, concretament Francisco Casanova Mulet, Sisquet del Mosso, va viure molts anys a França, Joana Gramunt Mulet, Juanito del Ferrador, Alfonso Cuartiella Verges, Alfonso del Morro Chapat, Ramon Rivers Rodríguez, Ramonillo, i Agustí Arques Vila, Lo Chalamero, juntament en José Buera. Llavors, pensaven, podem anar en el taxi a Camarles a veure l'àrbit, i així va ser que se van anar en el taxi i el trio arbitral lo troben en un bar. No sé si era lo de l'estació o no sé d'on. I allí s'encontraven els tres àrbits i en una mesa a part, en la taula a part, estava el sereno de Camarles, en la seva neta. Segons la versió, és que el que va rebre va ser l'Odinier, que al veure'ls entrar, agarra una cadira per defensar-se, el van atropellar, van taules, cadires, desfent, trencant, Lo van arrossegar, lo van treure fora, a pesar dels esforços i dels crits que ell no era l'àrbit, li van fotre-li la gran palissa. Li van esgarrar la roba i se van quedar i se va quedar sense sentit. El 10 de novembre de 1954 se desenvolupa la vista. Això ja ho escriuré, ho diré en castellà perquè va ser lo juzgat i estava escrit en castellà i llavors se parlava en castellà. Es començo que en català, però i després ja entraré en castellà. Els sis processats se van ficar d'acord en les seues declaracions, coincidint en que arrel del partit van anar en un taxi a Camarles a l'objecte de demanar explicacions a l'àrbit sobre la injusta decisió i que van trobar el grup arbitral en un bar de Camarles en el que van entrar trobant-se com que abans de parlar l'olinier Ramon Ortoneda Juncosa va esgrimir una cadira que llavors se van abalançar per aprendre-li aquella arma ocasional i que lo van arrastrar fora de l'establiment i en vista que en vista de l'alborotament i les seues conseqüències se van anar-se'n corrents, a passo ligero segons algú i a pas normal segons un altre. Los sis no tenen antecedents penals, però el futbol los va traure de les seues pacífiques casilles d'honrats pagesos. Llavors, el senyor fiscal comença dirigint-se a Francisco Casanova. ¿Ustedes entraron en el bar pacíficamente o en tromba? Francisco, entramos de uno detrás de otro. Fiscal, ¿en fila india? Sí, señor. Fiscal, ¿se presentaron ustedes y quedaron callados, no? Francisco, no dio tiempo a nada. Apenas entramos, el linier levantó la silla y entonces le tiramos fuera. Fiscal, ¿y allí qué ocurrió? No lo sé. Yo me marché enseguida. Dice usted, el presidente del tribunal, dice usted que tras sacarlo fuera se fueron ustedes. Entonces se quedaron sin pedir explicaciones al árbitro. ¿Cómo fue esto? Francisco no contesta. El señor presidente le pregunta, ¿no lo sabe, verdad? Francisco, silencio. Señor presidente, ¿lo sabe o no lo sabe? Conteste. Francisco, no señor. Los interrogatorios de Juan Agramunt Mulet, José Buera Tomás, Alfonso Cuartiella Verges, Ramón River Rodríguez y Agustín Arques Vila añadieron a lo expuesto del hecho de que José Buera había alquilado el taxi para trasladarse a Camarles, donde tomaría el tren que lo condujera a su residencia de Amella. Los demás procesados aprovecharon, por lo visto, la contingencia para llevar a cabo su propósito. Por otra parte, todos trataron de desvirtuar una declaración que habían hecho ante el juzgado de instrucción, asegurando que Juan Agramunt era el que había dejado cao al linier de un puñetazo. Cuando hicieron esta declaración, Juan Agramunt hacía la mili. Juan lo negó y los demás se debatieron difícilmente ante las preguntas del fiscal y de la presidencia para aclarar este extremo. Señor fiscal, pregunta, ¿y qué clase de explicación iban a pedirle al árbitro? ¿Creían que con eso podían modificar el resultado del partido? Ramón Rives contesta, hombre, esto es por la afición. Señor fiscal, ¿y con eso se quedaban tan tranquilos? ¿No es más cierto que sabían ustedes que cuando se pega al árbitro en el pueblo se le sanciona al club? Y que, por tanto, de pegarle, convendría hacerlo fuera. Ramón Rives contesta, no lo sé. Entonces, el lesionado, citado por el Ministerio Público, compareció Ramón Ortoneda Juncosa. El señor presidente le pregunta, ¿conoce usted a alguno o a todos los hombres que se sientan ahí? Ortoneda, hasta la fecha no he tenido el gusto de conocerlos, salvo a uno de ellos. El linier cuenta los sucesos de aquella azarosa tarde. En vista de lo caldeado del horno, el delegado del Júpiter les ofreció plazas para trasladarlos. Se opuso asegurando que les facilitaría vehículo y protección para marchar del pueblo el presidente de la Cava. Quisieron ir en posta, pero el taxista se negó y los dejó en Camarles. Allí tuvieron que esperar el tren y allí se armó la marimorena. Hortoneda dice, el que suscribe se hallaba de frente a la puerta cuando entraron los señores en plan de agresión. Y para defenderme, el que suscribe cogió una silla así, en esta posición, y la interpuso. Lo atropellaron derribando veladores, mesitas y sillas. Le arrastraron a pesar de los esfuerzos y de sus gritos de que él no era el árbitro. Le golpearon, le destrozaron la ropa. El que suscribe quedó sin sentido y hecho unos zorros. Señor fiscal, una vez vuelto en sí, ¿no fue usted llevado en un taxi porque se estaba desangrando? Hortoneda contesta, con la venia de ustedes me explico. Esto ocurrió la mañana en que la congestión del golpe hizo su crisis. En fin, tras el explícito y formulario Linier, compareció el sereno que presenció y que los describió gráficamente. Luego el señor San Vicente elevó a definitivas las conclusiones del Ministerio Público en el sentido de que no había lugar a indemnización por haber sido satisfechos por la Federación las demandas del lesionado, pidiendo para los procesados la pena de 5 meses de arresto mayor y multa conjunta de 3.000 pesetas, apoyando su tesis con brillante informe. Porque las 3.000 pesetas eran de los gastos, porque el testimonio, el Linier, estuvo 32 días que tuvo que estar en la cama, el señor del banderín, y desperfectos al bar. Todo esto ascendía a las 3.000 pesetas. Entonces, trató de mostrar que el incidente derivó de la pasión, esto el señor García Barberá, que era el abogado de la defensa, que el incidente derivó de la pasión que el fútbol desencadena, que inmediatamente fue provocado por el gesto agresivo del Linier, enarbolando la silla, y procuró desvirtuar la intencionalidad atribuida por el fiscal a los procesados y la agravante de abuso de superioridad. Dicho esto, quedó visto para sentencia.
Així ha quedat la trifulca del futbol, una trifulca que molts ja deveu reconèixer perquè aquestes coses mai s'obliden i sempre són pell d'anècdotes de bar, no?
Sí.
Bé, Julio, esperem que la setmana que ve ens portes també algo tan interessant com lo d'avui. Ha sigut molt graciós i realment és una anècdota de bar, però que es queda també en la memòria de tots els deltebrencs i deltebrenques d'aquesta trifulca també futbolística que s'ha quedat també en una mera anècdota, no?
Bueno,
de moment.
Un incís. Resulta que a la cava sempre ho han pagat los caberos. Del futbol, que si l'acaba, que si l'acaba, que si l'acaba. A l'acaba, pues, passava el mateix que passava a altres camps, perquè al camp de l'Ibèria, concretament, de Barcelona, no sé si quin equip és de les nostres terres, que cada viatge que ha tingut que anar allà ha tingut que anar escoltat ja arribant pels Mossos d'Esquadra.
Imagines.
No sé si és l'Amposta, el Jesús, Catalunya o el Tortosa. No sé, no me'n recordo quins dels tres equips. Llavors, l'acaba perquè no la podíem veure. Estàvem llavors a la tercera divisió. Perquè els desplaçaments de Barcelona, Lleida, província de Girona, tenien que fer 200, 300 d'ida i 300 de tornada. Els desplaçaments eren molt cars, només per a vindre aquí a la cava. El que no pensaven, per això no volien a la cava en aquesta categoria. Per això, llavors, no pensaven que la cava cada 15 dies tenia que fer aquests desplaçaments. Un club modest com la cava, que era en pedania de Tortosa, sense cap ajuda de res.
Imagines.
Llavors, claro, se va ficar-se, perquè això ho vaig comentar jo, en jugadors, en un jugador concretament del Manresa, que dia, quan havíem d'anar a la cava, aquella setmana ja no dormíem a jugar. Jo li vaig dir, li dic, això és que us mentalitzava la Junta, perquè la Junta li costava quartos, m'entens ja? Me va donar-me la raó. Això fa anys, eh? O sigui, farà més de 20 anys. Vas parlant un jugador així. I llavors, el que va passar aquí ha passat en molts llocs. El que passa és que, claro, aquí van hi haure lesions fortes i tot això, però resulta que no van tindre que pagar el club ni ells perquè la federació havia fet càrrec d'això. Ja, i aquí acabo, eh? I espero que agradi, i...
I ens trobem la setmana que ve, no?
Quan vulguéssiu.
Home, doncs la setmana que vinent segur que ens trobarem en divendres o en dimecres. Ja estem acabant perquè, clar, el dijous la setmana vinent és festa.
Sí, no, ja,
és per a ser la castanyada. Doncs ara tu i jo ens quedem aquí un minutet per saber quan serà.
Pues, vale.
I ens trobem la setmana vinent, eh, Julio?
Ara en parlarem. Vinga, gràcies.
Doncs sí, després. I nosaltres tornem aquí amb uns invitats per parlar-nos de la URB, de les aules obertes a la gent gran.